seva intervenció. El primer seria el senyor Andrés Molero, si es pot aixecar i li poden apropar el micròfon, si us plau.
Hola, bon dia. Sí. Hola, bon dia, bon any a tots. Bueno, la meva pregunta o situació ve referent a les grues. Aquest any dues vegades he tingut un cotxe aparcat a davant del meu gual i la policia ha vingut, ha assistit de bona manera, però no han pogut executar la grua perquè no tenim grua a Sant Cugat. Això ja dues vegades, bé, pues, 8 mesos porto així. No només això, sinó que a més jo visc a la zona de l'Hospital General de Sant Cugat, hi ha una zona universitària i els estudiants pues, tenen un mal hàbit a aparcar d'una manera pues, una mica no convenient pels veïns, vale? Pues, agafen zones dels guals, impedint la sortida, a vegades davant del gual. Llavors jo li demanaria, sisplau, si pot fer alguna cosa respecte a això, perquè nosaltres com a ciutadans estem pagant un gual però no tenim cap dret sobre aquest gual, perquè dues vegades Sant Joan i després fa un mes i mig no vaig poder entrar a casa meva. Al igual que no vaig poder entrar a casa meva, no vaig poder sortir a casa meva amb 3 fills. Passa qualsevol cosa i què faig? Expliqui-m'ho, sisplau. Gràcies.
Gràcies, senyor Molero. La senyora Esther Madrona, la regidora, li donarà la resposta.
Sí, gràcies, bon dia. Entenc la seva preocupació perquè realment no tenir, estar pagant aquest gual per poder accedir i sortir de casa i no poder-ho fer, doncs la veritat és una d'aquelles coses que no podria passar, però certament fins fa pocs dies, i crec que això potser és una novetat que no li ha acabat d'arribar, però fins fa pocs dies a la ciutat no disposàvem d'un servei de grua, però ara ja sí que disposem d'aquest servei de grua. No sé bé en quin moment ha arribat en el ple, però fa uns quants minutets ho he explicat. En qualsevol cas li faig un resum del que hem comentat. Tenim en disposició del municipi aquest servei de grua, no només per donar resposta a aquestes activitats que van passant ara al Nadal, com per exemple demà amb la cursa del Gall o el dia 5 amb les diverses cavalcades que tenim per tota la ciutat, sinó també evidentment per donar respostes a aquesta gestió del dia a dia, no? La veritat és que hem estat una temporada bastant més llarga del que ens hagués agradat sense aquest servei de grua, en una ciutat de pràcticament 100.000 habitants, però tenim aquest servei i per tant doncs podrem començar a retirar aquells cotxes que estan mal aparcats o que invadeixen, no, l'espai personal. En qualsevol cas, també, i aquí sí que m'agradaria fer-hi un incís, que la gestió de la grua no és una gestió immediata, com espero que entenguem tots i totes, eh? S'ha de seguir fent evidentment aquest procés d'avisar la policia. La policia activa evidentment tots els passos que cal fer i en el cas que sigui necessari, doncs ara sí que pot entrar en actuació la grua per retirar el vehicle.
Digui, senyor Molero.
Ara, moltes gràcies. Ho sento, he arribat 5 minuts abans quan m'ha dit que arribés, o sigui, no ho sabia. De fet, una altra coseta més, si em permets. Ah, vale. Si em permets una coseta més, degut a la zona de l'Hospital General, els veïns que no estem en aquella zona d'edificis que són més cases, ens trobem en una situació de que no podem ni aparcar fora o aparcar malament. Hem vist que aquella zona, hi ha zones que són zona verda. No sé si seria interessant pensar en executar una zona verda una mica per la gent que viu allà residencial, perquè és tremendo, jo. No només això, sinó que a vegades jo m'he sentit personalment increpat, vale? I no m'ho mereixo a la meva casa meva, saps? O sigui, siguem cívics. I jo entenc que soc estudiant, jo soc estudiant també i tinc els mateixos problemes, però no molestant els altres, vale? Jo ho he fet de la millor manera, però és que crec que necessitaríem una mica més de protecció des de l'Ajuntament als habitants residencials d'aquella zona de l'Hospital General, passada la Riera, la que són ja cases, diguéssim, entre la Riera i el Col·legi Catalunya, vale?
Gràcies. La regidora Cristina Parera li dona resposta.
Sí, som conscients d'aquest malestar. Estem treballant ja en aquest cas en Promusa per poder ampliar àrea verda no només a la zona vostra sinó a altres zones del municipi, i esperem poder-ho fer ara a principis de l'any que ve. Ja us enviaríem informació i tot, però sí, és un tema que hem estat treballant i esperem poder executar en breu. Gràcies.
Gràcies. Passem a la segona intervenció, el senyor Juan Ignacio Puebla.
Hola, bon dia. Bé, jo he vingut moltes vegades a parlar aquest tema aquí en el ple, i avui el que m'agradaria és portar tres propostes, però un petit resum del tema perquè la gent que no sap de què va. Nosaltres som els únics veïns d'un restaurant, d'una cadena de restaurants que va fer una ampliació d'unes obres d'ampliació il·legals, declarades il·legals per l'Ajuntament, però just quan s'havien de retirar les obres va prendre posició aquest govern i va decidir que podien seguir amb les il·legalitats. Nosaltres vam fer la denúncia pertinent, l'Ajuntament no respon, i jo vaig venir aquí al ple la primera vegada. Recordo que la senyora Paraire em va dir que sí, que em respondrien. Evidentment va mentir i no va respondre. Vaig anar a la síndica de Greuges, que tampoc se li va respondre, i va emetre un informe dient que s'havien conculcat els meus drets, i evidentment vam haver de començar un procediment judicial perquè se'ns caducava el procediment. La pilota després li van passar al senyor Pedrós, que em va atendre i em va parlar de que les il·legalitats, que bueno, si hi ha moltes i clar, i està tot el dia revisant, és molt difícil, total. A l'últim ple que vaig venir, jo al novembre vaig dir, escolti'm, que has de ratificar la demanda ara, perquè m'ho demana el jutjat. I el senyor Pedrós va dir, escolti, faci el que vulgui, rectifiqui la demanda. Però el problema, senyor Pedrós, és que m'ho haig de pagar jo això, un procediment de 2 o 3 anys perquè vostès volen. Per tant, a la gestió de tot això que han fet, és nefast, és terrible el que estan fent. I al final la situació d'avui, que és així d'estranya, és que hi ha un judici on estan l'Ajuntament i una cadena de restaurants contra mi, contra un ciutadà. O sigui, el que fa la il·legalitat té la defensa de l'Ajuntament amb el pressupost de l'Ajuntament, que està defensant la il·legalitat del restaurant. Aquesta és la situació actual. Per tant, nosaltres proposem 3 coses, a no ser que vostè, senyor alcalde, rectifiqui en algun moment, que jo sempre he dit que aquest procediment judicial segueix perquè vostès no van rectificar. La primera proposta és posem una pancarta a casa meva amb una direcció de xarxes socials perquè la gent, el ciutadà, sàpiga el que passa, el pa que s'hi dona. Si tu tens un problema i una il·legalitat i el govern de torn no vol fer res, no passa res, pot fer el que li dona gana. Silenci administratiu i et pagaràs un procediment, etc. Jo seguiré venint aquí a explicar-li freqüentment com va el procediment, perquè el senyor Pedrós també em va convidar amablement a venir quan vulgui. La segona proposta és, a mi m'agradaria saber els altres partits què en pensen d'això, de que a un ciutadà se li prengui el pèl d'aquesta manera. Silenci administratiu i procediment judicial, ja s'ho pagarà. El que arribi al final, qui arriba al final del camí? Quants es queden abans d'arribar al final? Vostès voten aquí ordenances, però després el govern de torn diu aquesta persona pot complir això o aquesta persona no té que complir allò. Bé, i la tercera i última, i aquí acabo, senyor alcalde, jo vull, i estem convençuts que així ho hem de fer, demanem la seva dimissió, alcalde. És cert que el seu cap de gabinet em va trucar fa 2 setmanes dient que jo no podia parlar amb l'alcalde directament perquè això és un tema que està delegat, bueno, allò que hem dit de la pilota ja no sigui la té, si el senyor Pedrós, el que sigui, i ja és una cosa massa petita per l'alcalde, jo ho entenc, no li puc obligar a parlar amb mi, però el que sí, vostè és el cap de govern i és el responsable d'una cosa que sap com ha anat, perquè jo he vingut aquí puntualment a explicar-ho. Per tant, la proposta és, escolti'm, referent a allò de la pancarta, nosaltres volem donar transparència a aquest procediment, i si el jutjat ens dona la raó i diu que escolti, això és una il·legalitat i l'Ajuntament no ha volgut fer res, vostè hauria de dimitir per honestedat. Moltes gràcies.
Gràcies. Començant per la part final, jo crec que no ho explica tot del tot correcte, perquè és que jo ja l'he rebut, jo he parlat amb vostè. Vostè explica que aquesta senyora menteix quan aquesta senyora l'ha rebut, i jo també l'he rebut i he estat parlant amb vostè. Vam estar parlant durant 1/2 hora, 3/4 d'hora, que crec que va venir acompanyat de la seva dona. Vull dir, per tant, expliqui les coses com són. No és que no el vulgui rebre, és que l'he rebut, n'hem parlat, i al final les coses també s'han de delegar, no puc assumir-ho tot absolutament jo. Tinc la plena confiança amb els regidors i regidores de l'equip de govern, i per tant jo crec que al final les coses també s'han de derivar. Però jo, fa mesos, el vaig rebre vostè, vam estar parlant a fons d'aquest tema. Per tant, expliqui les coses com són, si us plau. Perquè si tot ho explico com ho ha explicat això, no anem bé. No anem gens bé. Senyor Padrós, té la paraula.
Gràcies, alcalde. Bon dia, senyor Puebla. Jo crec que s'està seguint el procediment de legalitat urbanística que pugui suposar la presumpta il·legalitat que vostè diu. S'està fent legalment tot lo factible. Legalment s'està fent tot lo factible. I no només això, sinó que jo he estat amb vostè in situ per mirar a veure si podíem mediar d'alguna manera i vaig veure que era impossible. Ara, pot vindre sempre que vulgui, té les portes obertes en aquesta casa, pot mirar els expedients com vulgui i pot aportar el que vostè consideri oportú per respondre amb aquests expedients. Jo crec que des d'aquesta casa tinc total confiança en els serveis tècnics que tenim i en els serveis jurídics que ho estan fent correctament. A partir d'aquí, de veritat, vingui quan vulgui, revisi com vulgui i procedeixi com vostè cregui oportú dintre de la seva, del seu paper. Jo ajudar-lo tot el que pugui per atendre'l i perquè hi hagi total transparència amb els procediments legals i jurídics i legals i tècnics que es facin des de la casa. Què més voldria jo que no tingués cap problema, sincerament? Ara la legalitat, vostè és jurista, no? Nosaltres doncs la saltarem, també li dic, eh?
Sí, no, és que ja ha intervingut vostè i crec que ha demanat la intervenció de la resta de partits polítics. No la vol? No la vol opinió? Digui.
Que hi ha silenci administratiu, no han volgut contestar, per molt que jo he vingut aquí i he hagut d'anar a un judici. Vull dir, és així, poden dir el que vulguin, és aquest el tema.
Gràcies. No sé si hi ha algun partit polític que vol intervenir sobre aquest tema. Com ho podem? Vox, la CUP, endavant, senyor Marco Simarro.
Em sap greu per una qüestió per deferència també perquè ho ha demanat. Però seré molt breu, vull dir, nosaltres també ens falta informació dels anys que han anat passant, de tot aquest cas, per tant no puc emetre un judici del que està passant. Llavors, senzillament, doncs, valorar que el silenci administratiu, doncs, és veritat que és una formulació legal existent, però entenem que no és una resposta mai desitjable ni èticament ni eficient. En tot cas, dit això, són situacions que entenc que poden succeir i si calgués alguna cosa més, doncs, també ens podem trobar i parlar amb més calma.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Menejam.
Gràcies. Senyor Puebla, què tal? Jo no sé quién tiene razón en este conflicto, entre la parcela de al lado y la suya. Tampoco sé bien cuál es su interés. Usted lo ha manifestado en algunas veces aquí en el Pleno que tiene un problema, me parece que es de ruidos o de exceso de movimiento allí que le causa problemas en el día a día. Por lo tanto, interés usted en que las obras estén correctamente hechas o no, entiendo que no es exactamente ese, sino el ruido que hace todo el público que pasa por allí, ¿no? Creo, entiendo que es eso, no sé, usted me corregirá, pero entiendo que es eso. Entonces, interés en si la obra está bien hecha o mal hecha, usted no tiene. Interés legítimo para reclamar, me refiero, lo tiene como ciudadano en general, pero no como afectado, me refiero, porque las obras creo que a usted no le afectan en su parcela. Entonces, jurídicamente creo que el interés es más por el otro tema del ruido que no por lo de si las obras están correctamente hechas o no. Pero naturalmente, lo que sí estoy de acuerdo con usted y lo hemos reivindicado muchas veces nosotros es en la falta de respuesta a un ciudadano cuando hace un recurso. Eso no debería existir, no se tendría que producir. Es decir, cuando alguien legítimamente, tenga razón o no, hace un recurso, se le tendría que responder en un plazo razonable, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces, y para que se entienda que una gestión de un ayuntamiento es eficiente, pues eso tendría que existir, una respuesta eficiente, ¿no? Y en un plazo razonable. Esto no existe y, por lo tanto, pues tenemos el derecho de tirar de orejas al equipo de gobierno para que haga eso, al menos para un ciudadano, tenga razón o no, cuando hace un recurso y se toma la molestia de contratar a un abogado o y se gasta el dinero y o hacerlo hacerlo uno mismo y lo presenta, pues que se le responda, ¿no? No, eso de negación por silencio administrativo, pues es feo, Es feo para un... Yo no sé, ¿eh? Ahora el alcalde dirá si hay alguna circunstancia en la que yo me esté equivocando, ¿eh? Pero si no ha habido respuesta, pues yo creo que se tendría que dar respuesta, al margen de quien tenga razón en este caso. Y con respecto a lo de si las obras están bien hechas o mal hechas, pues eso es una cuestión que nosotros desconocemos, evidentemente. El señor Padrós pues ha dicho que es un tema que se está llevando en disciplina urbanística. Lo que sí somos conscientes es que hay muchos temas, no sabemos si este es así o no, pero que en disciplina urbanística, que no se llevan bien. Y en esto yo le digo que es mi impresión como concejal de la oposición. Mi impresión es que no se llevan bien y que el ayuntamiento tiene que rectificar muchas veces a posteriori cosas que ha hecho antes, ¿no? Y entonces, en este caso, pues a lo mejor tiene usted razón en que aquello está mal hecho, no lo sé, pero a lo mejor tiene razón en que está mal hecho y que se tendrá que rectificar. Pero que las cosas de Palacio van despacio, eso es cierto. Y en disciplina urbanística también van despacio, y se lo digo al señor Padrós, también es cierto, porque en otros temas que sí que conozco, pues van despacio. El señor Padrós dice que no, pero yo creo que sí, y yo creo que a los hechos me remito, ¿eh? No es una cuestión de ahora de citar temas puntuales, pero los hay y los conocemos.
Gràcies per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bé, bon dia. Disculpi perquè no coneixem, des del grup socialista no coneixem el cas. El que sí que li puc oferir, si vol, doncs és que ens comuniquem per correu i quedem un dia bueno, per poder-ho valorar. Vull dir, perquè ara seria una irresponsabilitat, no?, emetre doncs, un judici, una resposta sense tenir tota la informació. Per tant, li ofereixo poder veure'ns un dia. Gràcies.
Gràcies. Per part d'En Comú Podem, la senyora Aina Balada.
Sí. Hola, bon dia. Bueno, nosaltres sí que l'hem estat escoltant, no?, durant tots aquests plens, que a més ha vingut reiteradament. Clar, no podem tampoc oferir una solució, però obrim les nostres portes del nostre despatx, si vol ara doncs, ens dona un contacte i contactem. Sí que creiem que el silenci administratiu hauria de ser l'última resposta a l'administració, per tant, una administració eficient, eficaç, hauria de respondre al ciutadà i que no es vegi involucrada en temes logístics. També ens agradaria si ens expliqués una mica què ha passat amb la síndica de Greuges, perquè no han contestat i no han donat resposta. Això també creiem que és un punt que hauríem de veure, perquè la síndica indicatura precisament està. Sí. Per això, que no està donant tampoc resposta a una figura política, bueno, que hem votat entre tots i per tant que fa aquest servei, i també si doncs, ens pogués donar informació sobre què està passant amb el tema de la síndica, també ho agrairíem. Va, gràcies.
Gràcies, senyor Àngel Padrós, sisplau, per complementar.
Home, jo crec que en principi tots els nostres serveis tècnics, els nostres serveis jurídics mereixen un respecte per saltar-nos així i que no puguin fer la seva feina tranquil·lament. Jo crec que té la porta completament oberta quan vulguin. Han parlat vegades, no em digui que no la mateix quantes vegades han parlat des que estem aquí amb aquest govern, i per tant jo diria respecte pels serveis tècnics, respecte pels serveis jurídics, el seu tema l'hem tractat, el seu tema hi ha un expedient obert en aquests moments. En aquests moments hi ha un expedient obert que s'està tramitant i vostè ho sap. No estem fent boletes, jo voldria jugar a la legalitat i a la veritat, a res més.
Sisplau, demano respecte, l'hem escoltat a vostè, li demano respecte perquè també vull escoltar la resposta que li donen. Gràcies.
Sí? Doncs jo no voldria discutir aquí públicament, això ho hem parlat moltes vegades en privat i ja he dit totes per part nostra que més voldríem que totes pogués arreglar molt fàcilment. Jo crec que estem seguint tots els procediments de la legalitat per poder solucionar el que vostè està denunciant, i amb això estem, vull dir, estem completament això, que no farem més invents, o que sí que farem és seguir la legalitat en tot moment, això també li dic. A partir d'aquí jo crec que els temes es resolen doncs, parlant amb els tècnics i parlant amb els juristes que estan portant el seu tema. No crec que es resolguin d'una altra manera, sincerament.
Gràcies, doncs passem a una nova paraula, el senyor Joan Soldevila. Si li poden apropar el micròfon.
Sí, bon dia. Senyor alcalde, compareixo aquí com d'altres vegades com a veí del barri de Can Barata i demano una vegada més que es faci en temps i forma els treballs per acabar amb l'inscripció al registre de propietat del barri de Can Barata. Segons un comunicat del seu partit referent al sopar de Nadal de Junts per Sant Cugat, vostè va fer les següents declaracions. Va fer especial èmfasi en l'equip humà i amb la proximitat com a valors del seu mandat. Així, va reivindicar fer més amb menys i escoltar a tots els veïns.
Això està aquí.
Sí, sí, és correcte.
Senyor alcalde, o jo m'he equivocat d'Ajuntament o el que vostè proclama són paraules buides de contingut. Senyor alcalde, vaig venir al ple del dia 18 de l'11 i després d'escoltar el que jo volia dir va donar la paraula al regidor d'Urbanisme, membre del seu equip, suposo que també implicat amb les seves declaracions d'intencions. Li recordo, equip humà, proximitat i escoltar tots els veïns. Doncs bé, el senyor regidor es va comprometre a parlar amb mi per informar-me de l'estat actual de la reparcel·lació. Amb aquest mateix ple, amb aquest micròfon parlant i gravat per la tele, ho pot recuperar qui vulgui. Han passat un mes i mig i ningú del seu equip humà de proximitat i amb ganes d'escoltar s'ha posat en contacte amb mi. Què hem de fer, senyor alcalde? A data d'avui ja hauríem de disposar de l'aprovació inicial. No tenim cap mena d'informació. No s'ha fet les reunions de l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata, que estan clarament especificades al cronograma lliurat a l'equip redactor extern. Què hem de fer, senyor alcalde?
Gràcies. Realment reafirmo les meves declaracions. Jo crec que som un equip de govern que sí que escolta, que som persones humanes, que escoltem, que estem a prop de la gent. De fet, amb vostè també ens hem reunit un parell de vegades aquí a l'Ajuntament i també he vingut a Can Barata, i crec que també el regidor d'Urbanisme encara és molt més humà que jo, molt més proper que jo. Jo crec que també s'ha reunit amb vostès en diferents ocasions. Ara li donaré resposta. Potser en un mes no ha hagut temps suficient com per resoldre l'incident que estem treballant. Informar. Senyor Padró, si li pot informar.
Bueno, com vostè sap, senyor Sol de Vila, primer que tot, bon dia, benvingut, com sempre. Vull dir, jo sempre que ve aquí intento atendre el més bé que puc i el més bé que sé i posar-me en contacte amb vostè sempre que puc. Ara, també li diré una cosa, no és veritat que no haguem rebut a ningú. Aquí ha vingut la seva associació, que són els que realment estan en contacte, em permet. Bé, l'associació de Can Barata, vam parlar fa una setmana i pico amb ells, o una setmana i mitja, i van vindre aquí com a representants de la seva associació. I els vam, no sé si vostè en forma part, és que no ho sé tampoc, Vull dir, vam estar parlant amb ells i vam explicar la situació actual. Però de fet jo crec que el tema de fons aquí no crec que serà un tema de que si ens canalitzem les comunicacions mitjançant l'associació personal, jo estic oberta a que vostè quan vulgui vingui a veure i no tinc cap problema. Cap problema, sincerament, i si vol parlem quan s'acabi, però tampoc no tinc cap problema ni res que no puguem parlar. Ara bé, hi ha una reparcel·lació en curs, que és el tema que realment hi deu importar, m'imagino, no és un tema de les formes, m'imagino que deu ser que vostè el que vol és construir, que pugui construir, i no pot construir fins que la reparcel·lació estigui aprovada. Imagino que el tema és aquest, en el fons. Aleshores, si el tema és aquest, vostè sap que vam fer una contractació externa al mes de març per resoldre aquesta reparcel·lació, no és cert? Vam fer una contractació externa per resoldre aquesta reparcel·lació per un temps de 3 anys. De 3 anys, encara no ha passat ni un any. No ha passat ni un any. I bueno, d'acord, jo puc entendre perfectament que vostè tingui aquesta necessitat. I nosaltres vam comprometre en un any i mig a intentar resoldre i arribar al màxim que poguéssim. Jo li puc dir que aquesta reparcel·lació, en aquests moments nosaltres aquesta setmana estàvem esperant de que ens arribi el primer esborrany d'aquesta reparcel·lació. Tenem una setmana retrasada que li vaig dir final d'any? Doncs potser sí, doncs anem una setmana retrasada. Tampoc crec jo que sigui aquí un drama. Bueno, jo li dic dades objectives, no? I no ho sé, vingui quan vulgui, parlem quan vulgui, no tinc cap problema. I en la reparcel·lació, doncs nosaltres hi ensenyarem els primers esborranys quan nosaltres els haguem pogut contrastar internament amb els nostres tècnics, els nostres juristes, que torno a demanar respecte per ells, perquè fan la feina el millor que saben, i encara gràcies que haguem arribat aquí després de no sé quants anys que porten, que no s'ha resolt aquest problema, i que ara que avançar sembla que sigui un problema. Doncs no, perdoni, avançar, vull dir, estem avançant i ho tenim bastant ben resolt en aquests moments, aquesta situació. Pot passar per aquí i li ensenyarem com ho tenim i no hi ha més problema, sincerament.
Digui.
Sí? Senyor Pedrós, vostè, si jo amb la meva feina estigués 45 dies sense contestar amb una persona, em faria vergonya. Vergonya. Sap vostè perfectament millor que jo que aquest cronograma consta de 9 punts. 7 punts. Estem al primer. Ha passat gairebé un any. Vostès no han... Bueno, febrer, gairebé un any. El 12 de febrer, ens vam reunir el 12 de febrer del 24. O sigui, vostès no estan fent la feina com toca. No saben comunicar correctament el que fan. Si vostè es compromet a parlar amb mi, no pot deixar passar 45 dies sense donar-me resposta. No pot deixar passar 45 dies. És una falta de respecte. Ho entén? O sigui, quan jo l'anterior ple vaig voler venir, vaig posar que volia la inscripció al registre. Al cap de 10 minuts em trucava algú preguntant-me a quin registre. O sigui, em van contactar automàticament. No sé, o registre de parelles civils, no sé, a quin registre vull inscriure jo al barri de Can Barata. O sigui, hi ha coses que dius, a veure, quan un vol es posa en contacte amb el ciutadà, quan un no té intenció de fer-ho, no ho fa. Vostè sap perfectament que l'ens que porta això és l'Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata, i aquesta Associació Administrativa de Cooperació de Can Barata no l'han convocat ni s'ha reunit. Això és veritat o no és veritat? No, és que el que no puc acceptar són que vostè digui mentides, perquè clar, dir mentides, sí, senyor Pedrós, vostè diu que està contractat per 3 anys, però si el primer punt que havia estat acabat al novembre, estem al mes de pràcticament gener, i encara estem al primer, quants anys han de passar perquè vostès siguin capaços d'acabar això? O sigui, com a mínim, tinguin la capacitat d'informar i de, si és que realment estan fent alguna cosa, que tinguin la capacitat de comunicar-ho i reunir-se i treballar. Jo el que vull és treballar, jo no vull donar problemes, jo el que vull és que se'm respecti, se m'escolti i es treballi i es comuniqui la feina que fan. I això no ho està fent. Ja està.
Senyor Pedrós, si li sembla... Durant aquest mes de gener, quedin vostès dos, parlin, informis, no? Digui.
Sí, a veure, si ens vam entendre malament, de veritat, jo li demano disculpes si vostè considera que el tenia que haver trucat. Li demano disculpes si considera que el tenia que haver trucat. Ara, és cert que hem parlat amb la seva associació, amb aquesta casa, l'últim mes. Això és veritat. I, per tant, aquesta informació s'ha transmès a tot. Em permet, sisplau? Hem transmès aquesta informació i, com comprendrà, tenim tantes o més ganes que vostè a que aquest tema es pugui resoldre. Ja li dic jo.
Ara... Fem això, eh? Aquest mes de gener, abans del proper ple, evidentment, abans que passi un mes, quedin vostès dos i qui faci falta per informar i aclarir la situació. D'acord? Senyor Soldevila, gràcies. Passem a la propera intervenció, que seria del senyor Didac Andrés. Acostar, li aproparan un micròfon, gràcies.
M'acompanya ja també.
Vale.
Fem com una part d'intervenció que he escut.
Vale.
Vinga,
pues,
va.
Pues no passa res.
Hola, bon dia. Venim en representació dels veïns i les veïnes d'Avinguda Lluís Companys, número 4. I com ja sabeu, al mes de maig ens vam trobar per un cas en què vam sol·licitar una mediació aquí a l'Ajuntament, un cas que nosaltres consideràvem que podria ser d'assetjament immobiliari, d'expulsió del veïnat. I en aquest cas vam iniciar aquesta mediació, ens vam trobar el mes de juliol, i la següent notícia que hem rebut és un burofax en el qual s'indica als veïns i les veïnes que han d'abandonar l'immoble el 22 de gener. Llavors, com sabeu, aquestes veïnes són bàsicament persones d'edat molt avançada, en tenim algunes amb la llei de dependència aprovada, en tenim d'altres que, tot i que no la tenen aprovada, tenen ja ben bé 80 anys, en total són 6 persones i 4 pisos. Llavors, abans d'iniciar el que serien les preguntes i les peticions que fem al ple, la Imma sí que us llegirà el burofax que hem rebut, perquè crec que per al·lusions l'Ajuntament hi haurà de dir alguna cosa.
Muy señora mía, me dirijo a usted en mi condición de administrador de la entidad mercantil KS6, como ya sabe, sociedad propietaria de la finca que usted ocupa en su condición de arrendataria del piso de señas. Por medio de la presente me veo en la obligación de poner en su conocimiento que, habiendo devenido firme la resolució del procediment de declaració de l'estat ruïnós d'una edificació barra construcció avinguda Lluís Companys 4 de Sant Cugat del Vallès, dictada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de fecha 9 d'abril del 24, en el expediente número 35088/2023, del que vostè era parte interesada, posteriormente, en el plazo legal conferido a esta representación, en cumplimiento de los extremos que en aquella resolución se acordaban, se ha obtenido también del ayuntamiento citado la correspondiente licencia para, consecuente con la primera, proceder al inminente derribo del edificio. Por todo ello, al amparo del artículo 118.1 de la LAU de 1964 y por aplicación de la disposición transitoria segunda de la vigente LAU 2/1994 de noviembre que lo habilita, me veo en la obligación de declarar resuelto el contrato de arrendamiento que nos une con efectos desde la fecha de la presente. Los términos inequívocos de la resolución municipal citada y la urgencia a que el cumplimiento de la misma nos conmina nos obliga asimismo a requerirle el inmediato desalojo de la finca que ocupa, pues esta parte no puede garantizar la seguridad del total edificio. Únicamente a efectos informativos le hacemos saber que se iniciarán las obras de derribo el próximo miércoles 22 de enero del 25. A fin de formalizar la inmediata entrega de llaves por su parte y devolución de la fianza correspondiente a su favor, le rogamos se ponga en contacto directamente con nuestro abogado Eduardo Torres, al teléfono tal y la seva adreça electrònica.
Val, a partir d'aquí, aquesta és la resposta que hem rebut a la mediació. Per part de l'Ajuntament no hem rebut cap notícia, cap informació, no sabem si us heu reunit o no amb la propietat, però aquesta ha estat la resposta. I en definitiva, les preguntes que volíem formular, en primer lloc, és si realment l'Ajuntament, conscient d'aquesta situació, de que hi ha ara mateix un judici interposat per assetjament immobiliari i en el marc d'una mediació ha concedit aquest permís d'obra. Continuem també amb la qüestió de la ruïna econòmica. Hem estat observant, i hi ha hagut també algunes revisions en aquest document, i és una pregunta dirigida a l'Àngel Pedrós, que seria, en el barem que s'ha valorat la reparació de l'edifici, s'ha considerat fins a 11 ítems, entre els quals hi ha els mitjans auxiliars, la intervenció de l'estructura, els vestíbuls, la façana posterior, les mitgeres, els patis, la coberta, la gestió dels residus, la seguretat i la salut i el control de qualitat, tot això per la reparació de l'edifici, mentre que en canvi per la construcció només s'ha tingut en compte el preu per metre quadrat. Això és un doble barem que considerem estrany, si més no, i en aquest doble barem a més hem trobat un valor que segurament està emparat dins el que seria acceptable dins l'Ajuntament, però que també ens sembla estrany, de 718 euros per metre quadrat construït. Qualsevol persona que obri el telèfon mòbil i consulti quant costa el metre quadrat construït a l'actualitat veurà que no baixa de 1.400 o 1.500 euros. Llavors la pregunta seria si vostè considera que aquests criteris, és a dir, aquest doble barem i alhora el metre quadrat construït a aquest preu, estan duts a terme de forma adequada. Continuant, altres preguntes que volíem formular des del veïnat, teníem també una pregunta important, que és, enrere d'aquestes presses, enrere d'aquests moviments per part de la propietat, darrere d'aquesta ajuda per part de l'Ajuntament a aconseguir dur a terme aquests procediments, hi ha algun projecte urbanístic d'interès vinculat a l'estació de Sant Cugat, a l'antic bar Catalunya, a la tenda de motos que hi ha i a aquest edifici on hi habiten aquestes 6 persones? Aquestes presses tenen algun sentit amb un projecte urbanístic? Continuem. Finalment, en el Burofax ens informa que aquesta qüestió de demanar que el veïnat marxi és una qüestió de seguretat. Quantes revisions pel que fa a la solidesa de l'edifici ha dut a terme aquest Ajuntament? Si ara mateix no en som conscients, us agrairíem que per via electrònica ens envieu un registre de les revisions de la cèdula d'habitabilitat i de les revisions que s'han fet de la integritat estructural de l'edifici al llarg de la seva història. Llavors, sí, però ens agradaria que vostès mateixos puguin revisar-ho i fer-nos-ho arribar. Gràcies. Llavors, finalment, també hi ha 3 peticions, a banda de les que hem fet a través de les preguntes. Les peticions són les següents. Demanem el mateix que vam demanar el mes de maig. Volem poder seure, parlar i decidir conjuntament amb l'Ajuntament, amb el veïnat i ara també amb el sindicat de llogateres que ens acompanya, donat que el dia 22 de gener a les persones que hi habiten se'ls ha dit que han de marxar de casa. Continuem. Demanem també que l'Ajuntament deixi de donar facilitats a aquesta propietat i deixi de signar documents com aquesta ruïna econòmica i fins que no es posicioni en defensa de que aquestes persones que disposen de contractes de renda antiga tinguin garantit el dret a la vivenda. I això és una cosa a la que vostès es poden comprometre. I en el següent punt, el que els demanem és que aquest Ajuntament es posicioni de forma clara i rotunda respecte del dret d'aquestes persones. I la pregunta que els fem al final de tot és si el 22 de gener hauran de marxar de casa seva o no.
Gràcies. Si s'hi sembla, senyor Padrós, comença vostè. Gràcies.
Sí, bon dia. A veure, nosaltres des de l'àmbit d'urbanisme l'únic que fem és resoldre en funció de la legalitat urbanística, res més, en funció de la legalitat urbanística. Una altra cosa és el reallotjament, que és un tema paral·lel. Nosaltres el que farem és fer coses, ni anar més de pressa ni anar més a poc, anem en funció del que la legalitat marca en funció de tots aquests procediments. Jo no li puc respondre tècnicament ara en aquests moments, com comprendrà, jo no sé tècnicament aquest informe com està desenvolupat o com es deixa desenvolupar, això ho sabran els nostres tècnics de la casa i els nostres juristes. No ho sé, no sé si està millor o pitjor, però això va haver un moment que vostès van fer al·legacions, em sembla, no? I es va resoldre com es va resoldre. Jo vull interpretar que es va resoldre correctament. No crec que en aquesta casa hi hagi cap tècnic ni cap jurista que ho vulgui resoldre a favor ni en contra, sinó en funció d'una objectivitat i d'una manera de fer, doncs que és la manera de fer de sempre per tothom que es declara una ruïna econòmica. O sigui, jo diria una cosa, jo separaria els dos nivells de discussió aquí. Una cosa és el pla urbanístic, que s'ha de seguir seguint una lògica urbanística. Una altra cosa és el pla de reallotjament, jo vull entendre que està garantit per part de l'Ajuntament. En tot cas, després li podem respondre amb més detall, perquè jo interpreto que està garantit, vale? Que són dues coses diferents. Dintre el pla urbanístic, jo crec que s'ha fet correctament el que la llei diu i el que correspon fer. Jo vull, una altra vegada, avui tot el dia vaig reiterant que tinc confiança plena en el que fan els tècnics i els juristes d'aquesta casa. Vull entendre-ho així, no puc veure-ho d'una altra manera. Vull creure-hi. Vull creure, si vostè em diu que no, doncs no ho sé, ja ho mirarem, però vull creure. I si consideren que no s'ha fet bé, doncs no ho sé, hi ha uns procediments legals per resoldre el tema urbanístic. Jo quan el tema del reallotjament, jo no li puc respondre, en tot cas ja respondran, doncs, qui tingui que respondre, no és el meu àmbit, per dir-ho d'alguna manera, però quan a la llicència de, a la declaració de ruïna i a la llicència d'enderroc, que interpreto que no està concedida encara. Vostè em diu que està concedida, jo crec que no està concedida. Per tant, no ho sé, vostè sabrà, eh? Potser sap més que jo no, tampoc estic al dia a dia totes les notificacions que es fan i que es deixen de fer. Per tant...
Disculpe, és únicament un petit apunt que, com llegia l'Imma, la propietat està argumentant en nom de l'Ajuntament.
En nom?
Que està, sí, en el grup fax que s'ha enviat, la propietat argumenta en nom de vostè que han concedit aquesta llicència d'enderroc.
Doncs no ho sé, jo no sé si està concedida, però em sembla que no està concedida. Si no s'ha notificat alguna cosa els últims dies, jo tampoc estic aquí en notificació, a veure, però jo em sembla que no s'ha notificat cap llicència d'enderroc. No sé, però miri-ho.
Bueno, mirem aquest tema, que està clar que no el podem respondre aquest mateix instant, no? Aquest tema de concret, dic. Senyor Francesc Duc, crec que volia afegir alguna cosa sobre el tema del reallotjament dels veïns. Ha arribat el cas?
Sí, gràcies, alcalde. Jo simplement volia com aclarir que potser no, segurament no és la pregunta concreta que s'ha fet, sinó era la banda més estrictament com a regidor de drets socials i de la part de possible reallotjament, eh? I en aquest sentit sí dir-vos que bueno, crec que ja ho coneixeu també, des de l'Ajuntament som coneixedors del tema aquest des de fa temps, des de que ens veu a més facilitar doncs, el Burofax, doncs també l'hem contemplat amb els serveis tècnics de drets socials, ho hem traslladat, i en aquest sentit que sapigueu, veïns i veïnes, que això que s'activen els protocols, diguéssim, que s'activen sempre que arriben situacions de desnonaments a l'àmbit de drets socials, per tal de que si hipotèticament arribés el moment doncs, que s'hagués de fer efectiu un desallotjament, doncs, des de l'Ajuntament es donaria resposta com sempre es fa en aquest àmbit. Val? A partir d'aquí sí que entenem que això, que el tema està judicialitzat i per tant aquí entrem en un àmbit, diguéssim, que ja no serà de competència i que segurament entrem més en l'àmbit doncs, això d'expedients d'obres, de llicències que s'han donat, etc, etc, i per tant és més en la línia del que deia l'Àngel. Gràcies.
Gràcies. Volien dir alguna cosa més, oi? Sí, endavant.
Quan es parla de legalitat urbanística i tot plegat, vull dir, no estem en compte unes coses molt importants, la responsabilitat que té l'Ajuntament en el moment que donen les llicències d'obra i quan sap, per exemple, quants anys fa que ha començat a passar la luminosis, 2 anys, què s'ha fet amb aquests 2 anys? Vull dir, hi ha unes responsabilitats també de la legalitat urbanística, que és el manteniment dels edificis. Aquestes persones no s'ha fet manteniment. Estic tipa de veure ordres d'execució subsidiària i forçosa d'obligat compliment pel manteniment que entra dintre la llei urbanística. També hi ha una altra cosa, dieu que està judicialitzat. Jo sempre estic una mica cansada de veure que tot el que té responsabilitat l'Ajuntament, i em perdoneu si m'equivoco, però jo no m'equivoco, per lo menys amb coses molt personals, vull dir, quan hi ha una responsabilitat administrativa es passa, això està judicialitzat o això resulta que és serveis socials. No, aquestes persones que viuen aquí no té preu quan tinguin de treure-les, no té preu, no té preu ni que les reubiquin en un altre puesto, ni té preu el que doncs els compensin econòmicament. Són persones grans que han passat tota la seva vida, molts anys, el que és casa seva. Jo no sé si algú de vosaltres us imagineu el que és que et treguin de casa teva a la força, que et diguin el 22 hi ha un enderrocament, no sé. Vull dir, persones grans, eren persones de 90 anys. Heu mirat amb la part humana d'aquestes persones? Ho heu pensat durant aquests 2 anys amb tota la part de tràmits, diguem, més econòmics, d'algun tipus? Perquè, per exemple, en el burofax que vaig llegir, posa que per una part treuen l'article 118 de la llei d'arrendaments urbans que diu la destrucció de l'edifici. Aquí, aquest edifici, no hi ha hagut cap destrucció. No s'ha destruït. Hi han hagut uns tràmits, bueno, hi ha uns punts que sí s'han tingut de rehabilitar, perquè s'ha vist clarament des de fa 2 anys i des d'abans que van tindre d'arreglar, el mateix Ajuntament va vindre a veure el que era una terrassa, que hi havia luminosis. Això es fa en un moment, s'agafa un trosset de la viga aquesta i es veu que hi ha luminosis. Aquest Ajuntament, quants edificis que s'han construït des de l'any 50 aproximadament, més endavant, fins al 70, ha fet una inspecció perquè la majoria tenen luminosis. Quin recorregut teniu? Perquè parlem molt que fem 35 vivendes de protecció oficial, la meitat cauen. Aquestes sí que estan en ruïna. El manteniment depèn de l'Ajuntament, però cauen i hi han previstos uns arreglos que no porten enlloc. Uns arreglos que s'estan escardant passarel·les de Can Minguet, però no es fan adequadament. Vull dir, fem molta vivenda de protecció oficial, fem això, però aquestes persones que han viscut tota la seva vida allà, el Carmel porta 20 anys, 20 anys amb aluminosis, no han fet cap ruïna econòmica. Però per què no l'han fet? Perquè no hi ha ruïna econòmica, no hi ha res destruït, s'ha de rehabilitar, que és molt diferent que reconstruir. Es reconstrueix una cosa destruïda. Què està destruït d'aquest edifici? Les terrasses, vale, pues arregleu les terrasses. Què passa en el Carmel, que ha portat molt gasto a l'administració, a la Unió Europea, bueno, què passa amb aquest edifici? Per què no els interessa reconstruir-lo? Bueno, reconstruir no s'ha de reconstruir. Per què no els interessa arreglar? Perquè ha devaluat un edifici amb aluminosis, devalua un 20, un 30, inclús un 50%. Els surt molt més rentable tirar-ho tot i fer-ho de nou. Però han pensat en les persones? Aviam si alguna vegada algú pensa en les persones. Aquests 2 anys, qui ha pensat en aquestes persones que han estat patint si ens treuen, si no ens treuen, si hi ha aluminosis o no? Quantes reparacions s'han fet? Quantes ordres hi han hagut en el propietari de rehabilitació? Ordres d'execució subsidiària i forçosa com s'estan donant a punta pala per tot arreu. si aquest edifici té tant perill que està a punt de caure, que el 22 l'han de tirar a terra, què passa amb tots els vianants que passen per allà? Què passa? Perquè jo hi passo sovint per allà, per anar a l'estació. Em pot caure tot l'edifici damunt? Poden quedar totes les persones dintre? Qui ha mirat tot això? Què s'ha fet aquests dos anys? S'ha fet algú? Em sembla a mi que encara apuntalar. Bueno, hi ha una manera d'arreglar la luminosis i que no crea ruïna econòmica, perquè no hi ha res destruït per reconstruir, hi ha per reparar. Però clar, quan un edifici comença amb la luminosis, què passa? Que les reparacions són constants i pel propietari surt molt car. Però això no vol dir que surti molt car, que sigui una ruïna econòmica o que s'hagi d'enderrocar o que resulti que ara mirarem per serveis socials on posem aquestes persones o mirem com els compensem. No, mirem el que costaria rehabilitar aquest edifici, que és el que tocaria segons la llei d'urbanisme. I ho sap molt bé, senyor Francesc Duc, que per la llei d'urbanisme és obligació dels propietaris mantindre i conservar els edificis bé. Què han fet en dos anys? Quantes ordres ha dat l'Ajuntament perquè rehabilitin, a part d'apuntalar? Què han apuntalat? Una casa? 20 anys porten en el Carmel, 20 anys, però ara hi ha molta pressa de tirar aquest edifici. Heu pensat en les persones de 90 anys, que és tota la seva vida? Sabeu que una persona de 80-90 anys, quan la treuen del seu entorn, es desubica? Tant és que els hi deu el millor edifici nou que pugueu fer, o quan s'us ocorreixi dels i una altra vivenda, no és el mateix. Els hi heu destruït la vida, els hi heu destruït la vida de l'angoixa de dos anys i la vida de treure'ls ara. Penseu això, ningú ha firmat res, però aquí hi ha coses firmades per l'Ajuntament, coses firmades que treuen la llei d'arrendaments, que no sabem si s'ha dut per via administrativa o per via civil. No sé, potser que ens aclarem una mica, perquè és que de vegades els ciutadans pensem que ens tracteu com a tontos, i no és així, no és així. Feu passar el temps, al final les coses prescriuen. Ja sabeu, aquest Ajuntament, senyor Francesc Buc, sap també que 20 anys d'un expedient administratiu. Què passa quan hi ha una dilació així? Què esteu fent amb aquestes persones? Dos anys de patiment, persones de 90 anys? No ho sé, jo crec que sí que hi ha responsabilitat de l'Ajuntament. No crec que es pugui passar a la via judicial o a la via... I a més, la llei d'arrendaments urbans i el Codi Civil també diu una cosa, que quan l'Ajuntament no té competència per actuar, el que té de fer és dir el que està passant en l'òrgan judicial competent, i això em sembla que tampoc s'ha fet. Però tot és ara serveis socials o és, doncs, però l'Ajuntament no té res a veure. No tinc res més que dir.
Bé, jo sincerament em sap greu, eh? Jo crec que sí que a aquest Ajuntament li preocupen les persones, i crec que puc parlar per tothom. De fet, fa uns mesos... De fet, fa uns mesos ens vam reunir i vam estar parlant, i els hi proposo que a primers d'any ens tornem a trobar per parlar i aclarir dubtes, coses que han plantejat ara aquí, que tampoc tenim resposta. Sí que és cert que, com a mínim, en el pitjor dels casos, i crec que s'ha dit, ho ha dit el Francesc Duc, el regidor, doncs, que en el pitjor dels casos, doncs, les famílies, aquests veïns d'aquest bloc de pisos, serien reallotjats per l'Ajuntament. Vull dir, jo crec que això és pensar en les persones. En qualsevol cas, jo els emplaço a primers d'any a trobar-nos. Jo no crec que sigui aquí el millor lloc per parlar i aclarir tots els dubtes necessaris sobre tot allò que heu plantejat ara mateix. Gràcies.
Han quedat dos temes oberts. El primer tema que ha quedat obert és si seguiran concedint permisos d'obra i firmant documents a aquesta propietat que està actuant com està actuant. I m'agradaria que, si no estan disposats a seure i a parlar, es deixi de concedir aquest permís d'obra i d'enderroc d'aquest edifici, perquè és posar-los en safata a l'expulsió del veïnat. Posicionis, els assignarà el permís d'obra?
A veure, a mi no em demani coses que no li pugui respondre. Nosaltres complirem la legalitat i no prevaricarem. Vull dir, prevaricar és l'últim que farem. Ara, jo puc sentir i puc compartir tot el dolor i tot el patiment que vostès tinguin, també li dic. O sigui, però no em demani a mi, no em posi responsabilitats al damunt, que sóc incapaç d'assumir a nivell personal. Vull dir, farem tot el possible perquè aquesta situació es pugui o millorar o encaminar o el que vulguis, però no em diguis a mi que em posiciona sobre un tema que em pot suposar prevaricar, no sé, si em vaig directament a la presó, ja, si és clar.
Havia una segona qüestió que dèieu que et quedava per contestar.
Ha hagut alguna notícia referent al projecte urbanístic que deu haver-hi darrere de les presses per dur a terme l'enderroc en aquesta parcel·la?
Jo insisteixo que aquí, per part de l'Ajuntament, no hi ha cap pressa. Continuo insistint que no hi ha cap pressa, ni una. Vull dir, com qualsevol procediment, o sigui, segueix els ritmes de qualsevol procediment. I el que voldria és entendre que el procediment de reallotjament, doncs sí, evidentment que ens hi posarem ara, o si és que no hi estem posats ja, intentar pues, que hi hagi aquesta previsió en el cas de que això fos necessari. Vull dir, jo voldria garantir que aquesta situació es pugui canalitzar correctament, vull dir, res més. Ara, si la gent vol fer alguna cosa més o menys, home, jo interpreto que això està dintre de la privadesa de les relacions entre les persones. No crec que vostè pugui tindre més interès si al costat passen més o menys o d'altres coses. No crec que li afecti el problema que vostè en aquests moments està plantejant. Jo crec que ens hem de centrar en el problema humà que vostè en aquests moments està plantejant. Jo em voldria centrar en això. Vull dir, centrem-nos en això. Vull dir, si no, què estem fent?
Gràcies. Fem això. Ens veiem a primers d'any. Ens veiem. Acordem una reunió. Senyor cap de gabinet, gràcies. Dic a primers d'any, no, clar, si és a primers d'any, vull dir, ho dic perquè demà és cap d'any. Home, evidentment, sí, a primers d'any, sí, sí. Ara acordem amb aquest senyor que està aquí, que es diu senyor Pep Tugues, acordem quin dia ens podem veure, d'acord? Gràcies. Passem a la segona intervenció, a la propera intervenció, el senyor Antonio Salvador Rodríguez.
Hola, yo quería preguntar si se sabe al menos aproximadamente para cuándo pueden haber licencias de obras en Can Barata.
Gracias, señor Ángel Padrós.
Sí, buen día, señor Rodríguez. A veure, potser aquesta intervenció és una mica complementària al que he dit abans al senyor Soldevila. Aquí legalment es poden concedir llicències quan tota la gestió urbanística, la gestió urbanística, o sigui, que quedi clar les propietats com queden i el que he de pagar o que té que deixar de pagar o que té que cobrar cada propietari, quan tot això quedi resolt i quedi inscrit al registre de la propietat, en aquell moment es podran donar llicències, correcte? Això de què depèn? Poder inscriure el registre de propietat depèn de que s'aprovi la reparcel·lació. Reparcel·lació que fa 20 anys que no s'ha iniciat i que nosaltres en aquests moments hem iniciat per poder resoldre aquest greuge històric. Aleshores, doncs, estem amb això. Això és el pla que ens van donar per resoldre-ho. Vam contractar uns serveis tècnics externs per resoldre la reparcel·lació perquè una vegada resoltes pugui inscriure el registre. Nosaltres pensem que això es podria resoldre en un termini d'un any i mig, que va ser el cronograma que li vam dir al senyor Soldevila. Vam dir cronograma orientatiu, perquè dependrà de si hi ha al·legacions, si no hi ha al·legacions, dependrà de si els veïns es posicionen d'una manera, es posicionen d'una altra. O sigui, això és un tema com molt, com ho diria, dinàmic, no sé si és la paraula. És un tema que pot anar variant. O sigui, amb urbanisme no pots dir això estarà fet tal dia. Imagina't, només per arribar al primer pas, com diu el senyor Soldevila, ens ha costat, perquè la complexitat és enorme, enorme, és enorme. I aleshores poder-ho transmetre d'una manera clara, resumida, ordenada i a més correcta, no ha sigut una tasca fàcil. Jo en tot cas, el que sí que, jo no sé si vostè pertany a l'associació també de Can Barata, no? Però jo li aconsellaria que estigui també molt en contacte amb ells, perquè hi ha moltes coses que es decideixen amb aquella associació i no es decideixen a nivell privat, ni jo vingui com vulgui aquí, i em pregunta i si m'ho vindré a veure com vulgui, però jo li diria que les decisions importants aquí es resoldran amb reunions amb l'associació. I aquesta associació, que dic, nosaltres els hem rebut i hem rebut a d'altres veïns com vostès també, que ara m'ho deia la meva directora, la nostra directora, que hem rebut a d'altres veïns i que els anem informant La mateixa pregunta que vostè ha fet, quan tindran llicència? Ha passat d'altres persones per aquí aquest últim mes, i quan vostè vulgui, doncs li explicarem tot el procés i li direm també quan estigui.
O sea, que no hay ni idea de cuando...
Home, si tot n'és perfecte, en un any i mig s'hagués pogut resoldre això. Si comença a haver-hi al·legacions i s'ha de tornar a respondre doncs, les al·legacions i no acabem de lligar-ho pel que sigui, perquè hi hagi determinades problemàtiques de caràcter urbanístic que en sortiran, perquè el tema és complex, no és una reparcel·lació nova. Si l'haguéssim fet nova, doncs això seria molt més fàcil d'encaixar. Però és que això portem 20 anys amb això. I aleshores, clar, aquí s'ha de mirar valoracions antigues, valoracions actuals, s'ha de fer tota una sèrie de vericuetos aquí complexes, que tenen molta complexitat. Per tant, jo li diria, passi per aquí quan vulgui, podem anar fent un seguiment, com ha dit el senyor Soldevila, quan vulgui. Només cal que ens truqui i el rebrem i l'informarem. Ara també li demanaria una mica de paciència en el sentit de que això no es resoldrà així d'una manera matemàtica, també vull dir, perquè aquí hi haurà navegacions, hi haurà posicionaments de tot tipus, perquè hi ha veïns que ja tenen la casa feta i aquesta reparcel·lació m'imagino que més aviat els interessa poc, i n'hi ha d'altres que volen edificar i m'interessa i puc entendre que els interessi molt. Per tant, el tema jo ja li avanço que té la seva complexitat i que pot costar avançar, però quan vulgui, a la seva disposició. Sí, tivos un hace 15 días. Hicimos una, bueno, bueno, en tot cas ja vostè pertany a l'associació, és que no ho sé, eh? Ja...
No fem un debat perquè sí, no acabarem, vale,
pues,
no,
com vulgui, mira, després en tot cas parlem un moment i quedem, eh? Parlem un moment i quedem, vale?
Gràcies. Doncs passem a la propera intervenció, la senyora Ariadna Jiménez. Gràcies.
Mireu, jo vinc avui com a ciutadana, veig moltes cares que ja coneixia abans perquè he estat en aquesta casa i bueno, va ser tota una experiència. Com a ciutadana, durant aquests dies, com tothom, també he gaudit del Nadal, de les festes, i sí que m'ha sobtat que veure una moció, gràcies al grup de la CUP que va presentar a nom de la TC, sobre impulsar el treball per fer una proposta de llei de la llei transcatalana. Llavors, durant aquests dies, les xarxes, doncs, els senyors de Vox, vostès s'han pronunciat d'una manera molt clara, burlant-se amb, bueno, unes esmenes que tenen una sàtira bastant barata, diria jo, d'un col·lectiu que bueno, és vulnerable i que està exposat a l'exclusió social. Jo crec que és molt seriós que vosaltres com a representants de, bueno, representants públics que hauríeu de treballar per tota la ciutadania, hola, soc una ciutadana de Sant Cugat i soc una dona trans també, vosaltres hauríeu d'aclarir una mica quina és aquesta postura, no? Perquè aquestes esmenes que vosaltres heu presentat i us exactàveu a les xarxes socials, quin és el vostre posicionament? Realment heu llegit la llei? Heu llegit la proposta de llei? Teniu alguna proposta a fer o alguna, no sé, alguna més treballat, diria jo? Perquè si no, diguem-li als vostres guionistes que gràcia no feu i vergonya ja no els hi queda a vostès. Moltes gràcies.
Ariadna, si em permets, justament en aquest ple tractarem aquesta moció. Clar, això passarà d'aquí una hora aproximadament, vull dir que aquest debat encara no l'hem tingut i és quan escoltarem el grup municipal de Vox. En qualsevol cas, els hem fet una pregunta concreta, si volen respondre. Gràcies.
No tenim cap interès en respondre.
Bé, doncs després en parlarem, aquesta moció la tractarem. Endavant, Ariadna.
Bueno, la resposta és la que ja esperava, moltes gràcies. Sí que em volia dirigir a l'alcaldia i a la resta de grups polítics aquí presents. Recordo que en el ple del 22 de desembre de 2023 vostès van portar un document, no?, de la Junta de Portaveus, me sembla, on ratificàveu el compromís que Sant Cugat era una ciutat defensora, no?, dels drets humans. i recordo que bueno, vostès es van abstindre a la votació, si mal no recordo, jo vaig llegir. Volia, sisplau, que reafirmessin aquest compromís i que no permetessin que les institucions, que són de tothom, de totes les persones que convivim aquí, siguin instrumentalitzades per difondre discursos d'odi. Moltes gràcies.
Gràcies, no, compartim aquest discurs, aquest compromís, i de fet jo crec que quedarà referendat després amb aquest punt de l'ordre del dia de la moció que tractarem després a proposta de la CUP. Gràcies, doncs, just una hora. Reprenem el ple amb l'àmbit d'urbanisme i medi natural, el punt número 28, que seria l'acceptació, desestiment envers la tramitació de la modificació del puntual del pla parcial